El matí de Catalunya Ràdio.
I ara saludem, com sempre, a aquesta hora, els sintetitzadors. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Comencem a parlar de judici. Els intèrprets han entrat en joc ja al Tribunal Suprem. Per primera vegada, el judici pels fets de la tardor del 2017 i hem pogut sentir la versió de dos observadors internacionals, que són força coincidents. Domènec, Dani, ahir què vam poder aclarir?
Doncs vam aclarir el paper que van tenir aquests observadors estrangers. Tant la neozelandesa Helena Katt com l'alemany Bernhard von Grünberg neguen que el seu objectiu fos validar els resultats dels referèndums.
Nosaltres només duíem a terme un projecte d'investigació. El principal propòsit d'una missió d'observació és elaborar un veredicte final sobre si la votació ha estat justa i si el resultat és vàlid. En cap moment se'ns va demanar que féssim una validació del resultat. El fet de presenciar el referèndum no ens convertia en una missió d'observació.
La motivació era assistir i poder parlar amb totes les parts involucrades, com es va fer. En cap cas, la prioritat era validar la votació.
Una altra qüestió controvertida. Qui els va pagar? Helena Katt va cobrar 8.000 euros del Diplocat per elaborar un estudi sobre la situació a Catalunya i en el cas de l'exdiputat socialista von Grünberg s'ho va pagar tot ell com a garantia d'independència del seu informe.
I vam aclarir també què van observar aquests observadors l'1 d'octubre davant els col·legis electorals.
Cuando habla de férrea disciplina, se refiere a férrea disciplina no violenta.
Aquesta fèrria disciplina refereix al mateix fet d'anar a votar, a esperar tantes hores per poder-ho fer, al fet de sotmetre's a aquesta situació d'intimidació i al fet de no exercir en cap moment la violència, que en una situació així seria fàcil que sorgís i, no obstant, no va sorgir.
L'actitud era molt positiva. Entre els ciutadans hi havia molta determinació i desig que es dugués a terme aquesta votació. Hi havia molta gent implicada i, en general, es podria dir que el to era gairebé festiu.
Bé, doncs, per contrarrestar aquest relat, la fiscal Consuelo Madrigal feia aquest intent.
¿Sabe que hubo 6 policías heridos?
No ho puc confirmar. Jo no he vist cap policia ferit ni conec aquests fets. Sí, puc dir que vaig veure ciutadans ferits.
De fet, les tensions a la sala justament van venir pels intents de les acusacions de la Fiscalia i de l'extrema dreta de Vox de desqualificar aquests experts internacionals, sobretot el polític alemany.
Y en esa actividad política se ha interesado por problemas similares en su propio país en relación, por ejemplo, con la cuestión de Baviera.
A ver, señora fiscal, desde el punto de vista del tratamiento jurídico de los hechos, esa pregunta, por más interés que pueda tener en otros órdenes, aquí no lo tiene.
Estamos
en el turno de interrogatorios. Si luego en el informe se quiere descalificar el testimonio del declarante,
lo quiero descalificar.
Yo le pregunto, ¿conoce usted que en Alemania están prohibidos por la Constitución los partidos independentistas?
Esto es iniciar un debate jurídico con el testigo sobre los límites constitucionales de Alemania, sobre las singularidades constitucionales de España. Eso, si usted quiere, solo si lo considera oportuno, se lo reserva para el informe.
I al moment de màxima tensió, el més dur es va donar durant l'interrogatori a Helena Katt. Domènec, aquí què va passar?
Doncs hi va haver-hi dues enganxades entre el president de la sala, el magistrat Manuel Marchena, i Benet Salellas, un dels advocats de Jordi Cuixart. Aquesta era la primera de les enganxades.
En este informe, ¿cómo calificaron la actitud de esos ciudadanos?
Señor letrado, estamos preguntando cómo calificaron otros la actitud de los ciudadanos. Ella ya ha dicho que se encargó de la supervisión del informe y que el informe se realizó con los detalles de lo que los miembros del equipo presenciaron. Así que vamos a evitar los calificativos.
Yo, con la venia del excelentísimo tribunal, cuando en esta sala comparece un responsable de investigación de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía,
no me haga un juicio comparativo de lo que es la declaración de pertinencia en uno y otro caso. Los contenidos del informe, y sobre todo cuando se refieren a aspectos que ella no ha presenciado, son impertinentes.
Salellas estava referint al testimoni dimecres passat del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, a qui Marchena no va posar llavors cap límit perquè pogués parlar dels informes que van redactar els seus homes sobre el 20 de setembre i l'1 d'octubre, dies que ell va seguir des del seu despatx a Travessera de Gràcia, a Barcelona.
Aquesta situació va saltar després a l'exterior del Suprem, no?
Sí, de la sala de vistes al carrer, on Benet Salellas feia pujar la temperatura exterior del judici acusant Marchena de tenir una doble vara de medir i de fer costat a les acusacions la majoria de les vegades.
Cada vez que se internacionaliza el proceso y aparecen testigos internacionales, parece como que el Tribunal Supremo tiembla, ¿no? Y que se aplican unas alertas que no se aplican con otros testigos. Aquello que sí que se permite declarar a testigos policiales, incluso aunque no lo hayan presenciado directamente, incluso aunque sean opiniones de cómo hay que analizar los hechos, esa misma perspectiva luego no se admite cuando son testigos de la defensa, pues no. Entonces el tribunal se convierte en extremadamente formalista, en muy quisquilloso en cuanto a la forma de practicar la prueba.
I novament dins de la sala, les tensions d'aquella convulsa tardor es van tornar a reviure amb el testimoni d'un guàrdia civil i de dos Mossos d'Esquadra.
Van participar en el dispositiu de seguretat de la comitiva judicial que el 20 de setembre a Sabadell va escorcollar el domicili de l'assessor de presidència, Ignasi Sánchez, i el va acabar detenint.
Un cas que l'acusació ha volgut destacar perquè cinc Mossos van quedar ferits lleus en l'estira i arronsa amb els manifestants concentrats.
¿Qué tipo de lesiones eran?
Pues al caer me hice daño en una mano.
En el curso de algún choque, algún enfrentamiento de la resistencia de la gente que se encontraba en el lugar.
Sí, al final de lo que era la actuación policial, pues hubo un momento en que la masa nos acometió, vino hacia nosotros y tuvimos que hacer fuerza. Y en este forcejeo entre los pisotones, la gente que estaba sentada, que nos pisaba los pies, estaban sentados encima nuestro, pues perdimos el equilibrio y unos cuantos Mossos d'Esquadra pues caímos y nos hicimos daño.
Era el testimoni de l'inspector dels Mossos d'Esquadra. El caporal de la Guàrdia Civil, de la seva banda, denunciava un intent d'agressió.
La masa desbordó a los Mossos, sí. Y arremetía contra nosotros. A mí me quisieron agredir, pero me mataron el puño, pero...
¿Le quisieron agredir?
Sí, me
lo mataron. ¿Lo consiguieron?
No, porque no. Salimos corriendo, nos siguieron 15 o 20 personas, pero al dar la vuelta a la manzana, a los 100 o 200 metros ya no venía nadie.
Tots els cossos van col·laborar plenament, segons deia el testimoni de l'Institut Armat, però fins a tres vegades els concentrats van impedir que es formés un cordó policial per garantir la sortida de la comitiva.
I tots dos estaven d'acord que la situació va ser tensa i complicada, però els Mossos lesionats i el Guàrdia Civil perseguit exposaven un relat, una descripció, molt diferent dels fets. Un no estalviava adjectius i expressions subjectives.
¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo salieron?
Pues todavía me da... En fin, bajamos... Yo bajé el primero, nos quitamos los chalecos para que no nos vieran. Abrí la puerta del garaje para que la gente de fuera no viera que estábamos bajando y nos escondimos literalmente en el garaje. Aquello fue dantesco.
Dantesc, deia. En canvi, l'altre feia una descripció, podríem dir, més analítica i escèptica.
Tuvimos el tercer choque, el tercer momento ya de agresividad por parte de los concentrados, no de las 700 personas.
Doncs justament a dos quarts d'onze analitzarem el llenguatge del judici a Paraula d'Acadèmia, ho farem amb Nicolau Dols, i cap allà un quart d'onze, una mica abans, ja per fer una mica de boca, ens posarem el dia amb la nova sessió que haurà acabat de començar. Comença a les 10 avui, no?
A les 10 comença, sí.
I bàsicament amb...
Una desena d'agents de la Guàrdia Civil i
de Mossos d'Esquadra. Sí, sí.
Doncs, com sempre, els sintetitzadors pendents del que passi al Suprem. Gràcies, fins després.
Adéu.
El Matí de Catalunya Ràdio.